altre dimarts i un altre estil, i el d'avui és l'estil l'Òscar Vila Galant. Bueno, per tant, tu, pel que dedueixo, diguem, t'aficiones al món dels jocs una mica a partir de, diguem, de la família.
De la família, sí. L'àvia va ser la que em va...
Com una forma de distracció.
Com una forma
de passar
de
el temps.
Sí, sí.
Uns caps de setmana poder avorrits, de quan eres infant, o més que avorrits, de molta tranquil·litat, d'estar a casa...
Sí, més aviat era de tranquil·litat, d'estar a casa, potser més aviat als hiverns, que no feies tanta cosa. Tampoc no teníem... Clar, en aquella època no teníem tants canals de televisió, tenies una tele, era... no tenies ordinadors, no tenies res, o sigui, al final el que feies per passar el temps era jugar amb els clics, que és el que feia tothom, o jugar amb l'àvia a cartes.
Clar, això estem parlant, a la teva infantesa, estem parlant de Clar. Barcelona, el barri de les Corts,
sí.
I per tant, durant la setmana a l'escola, i els caps de setmana, doncs mira, a casa, doncs, jugar amb l'àvia, jugar poder amb els pares...
Això.
Val.
Sí, sí.
I llavors, què és el que t'atrau dels jocs, precisament?
Jo és que, a veure, a mi el que m'atraia dels jocs, a part de la distracció que et podien donar, les temàtiques. És a dir, van començar a sortir jocs de taula que eren molt temàtics, vale? A part dels jocs de rol que... tots sabem que, bueno, són molt, molt, molt temàtics. I això també, o sigui, em donava ales a la meva imaginació i m'agradava. O sigui, no només era jugar, sinó que, a més, em donava la sensació de que estava fent alguna cosa més que jugar o passar el temps. M'esveia. Disfrutava jugant. Igual que un nano juga amb un cotxe i s'inventa a saber el què...
La seva història, sí.
La seva història, o es juga amb els clics i es barallen i tot això. Jo, el fet aquell de jugar amb unes cartes que feien no sé què i que podies matar un mag o no sé què, pues també m'imaginava les meves històries i bueno...
Bueno, per tant, val a dir que aviat vas superar aquells jocs de caselles numerades i d'anar seguint les caselles amb una fitxa. Aquestes van durar poc, diguem així.
Van durar bastant poquet, sí, perquè, bueno, d'haver una època, per això sí que és veritat que vaig aturar, perquè és que no hi havia res. O era els jocs de fitxetes, com dius, el de l'oca o el parxís, que anaves fent, que al final es convertien com rutinaris i avorrits, perquè quasi sempre havies de fer el mateix, poca estratègia i més sort, no? Perquè al final l'oca era tirar un dau i a veure les caselles que d'allò, i si vas enrere, si passes pel pont, si no passes i tal, una mica, bueno, monòtons, diguem-ne. Però després, cap als 90, ja van començar a sortir jocs més xulos, més guapos, més... que ja donaven vidilla. I aquests jocs són els que jo em vaig aficionar.
I quan tu dius que el que t'agradaria, comentaves i ho dius moltes vegades, dius, què t'agradaria? M'agradaria fer un joc de taula.
Sí, m'agradaria fer un joc de taula.
Sobre què?
Però...
Una temàtica, alguna estratègia concreta?
No, el joc de taula que a mi m'agradaria, que sempre, sí, perquè al final és un estil de joc de taula que a mi són els que més m'agraden, són jocs de gestió. Hi ha diversos tipus de jocs, vale? O sigui, estan com categoritzats, diguem-ne, vale? Llavors, hi ha uns jocs que són d'estil europeu, que es diuen Eurogames, que van ser creats a Alemanya per primera vegada, que normalment són més jocs de gestió. O sigui, que gestiones coses, no sé, pues, portes una granja, portes una civilització i has de crear carreteres i cases i no sé què. Vull dir, qualsevol tipus de gestió. Després hi ha els jocs d'estil nord-americà, que normalment en diuen Ameritrash, o, bueno, basura americana, ells mateixos també s'ho diuen, que són més jocs d'atzar, o de matar monstres, o matar bitxos, i que gairebé tots estan basats en les històries de Lovecraft. Suposo que per ells deu ser una icona, aquest senyor. I a mi el que justament m'agradaria crear és un joc que, dels que a mi més m'agraden, o els que jugo més, que són els Eurogames aquests, vale? Que són jocs de gestió.
Per tant, a veure, aquí, temps enrere, bueno, ja fa uns anys, va sortir un joc que en deien l'alcalde, i que, bueno, et convidaven a gestionar un ajuntament, pel que parlaves, Artur, de, diguem, de jocs de gestió, no? Però llavors, una mica, això vol dir que Cota és un tema.
Sí.
Un tema i un entorn. Possiblement un joc que va tenir el seu entorn, també, no?
Bueno, depèn. És que nosaltres juguem a quasi bé tot, eh? Vull dir, no és que en desagradin els altres, tampoc. Vull dir,
ja.
El que sí que és veritat que potser a casa el que surt més i el que ens agrada més és precisament aquest joc de gestió. Et dona més... O sigui, l'altre és més com distret. És a dir, bueno, va, anem a jugar a un, jo què sé, un joc de... un ameritrage, va? Menciones de la locura, per exemple. Vale? És una aventura. Al final és com una aventura gràfica, però en lloc de jugar-la amb un ordinador, la jugues amb un taulell i amb uns daus i amb uns personatges. És una mica un joc de rol, també, eh? Diguem, bé, tu portes un personatge, jugues amb ell, fas certes accions, és una aventura, vas passant sales, lluites contra monstres que apareixen, però aquí té molt a veure l'atzar, perquè tires uns daus i depèn del que treus, doncs, pots matar-lo, fareix o no el fareix, o et fan mal a tu.
Exacte. Perquè sempre estem parlant de jocs de tauler, eh?
Sí, sí, sí.
No
sí,
estem
sí.
parlant de jocs informàtics, de...
Res de consoles, de... ni jocs de... No, tot és joc de taula.
I llavors, amb una persona com tu, que a més heu fet un grup estable castellà de jocs de taula, que us trobeu setmanalment a jugar a taula, a jocs de taula.
Sí.
Que a més, a nivell de família, jugueu també a jocs de taula, no? Tu deus tenir un armari ple de jocs?
Sí, en tinc uns quants. Ara mateix, de l'ordre, aproximadament de quasi 600 jocs de taula.
Els tens catalogats tots?
Sí.
O no, formen part del teu món caòtic, aquest?
Els tinc catalogats, bueno, si no fos per la meva dona, segurament no els tenia catalogats. Justament va ser ella la que em va dir, escolta'm, que comences a tenir uns quants, podries fer una base de dades i catalogar-los d'alguna manera, saber què tens, com ho tens. Com
catalogar vol dir el títol, vol dir el tipus de joc?
El que tinc és no només el títol, sinó el tipus de joc, l'any en què es va sortir el joc.
Una mica com els llibres, diguem
sí.
així.
Quin estil és, quines mecàniques fa servir, més o menys, l'autor, el que ha fet el disseny gràfic, de quina editorial és, bueno, una mica una foto...
Clar, després... perquè l'interessant és que un ha de saber també... avui a què juguem, clar... Jo ara m'imagino, tens 100 jocs i dius, i quin trio? I deu anar també dies. Hi ha dies que són possibles un tipus de joc, altres dies permet uns altres.
Sí, bueno, a veure, també tenim els jocs que se'n diuen fillers, que són uns jocs que són molt més ràpids, que potser en mitja horeta ja el tens enllestit, que són, normalment són jocs de cartes o jocs més senzillets, que són per passar l'estona divertits, aquests de riure... més party, diguem-ne, no? Més com de festius, com el... Bueno, no ho sé, a veure...
Aquests que tenen poques instruccions.
Sí, tenen poques instruccions.
Perquè, és clar, pel que em dius, alguns d'aquests deuen tenir moltes instruccions i apareixen qualsevol cosa, qualsevol moment. Deuen tenir, clar, diu, ara, mirem el número, diu, tal que diu, i que surt i que deixa de sortir.
Sí, però, bueno, un avantatge, per exemple, dels... Justament, a més, dels Eurogames que hem parlat abans, que són els jocs de gestió... Sí, probablement tenen... Les instruccions potser... Depèn, eh? Hi ha que són molt senzilles, que hi ha 3 o 4 pàgines de manual i ja estan enllestits, n'hi ha que en tenen 26. Vale? I aleshores, bueno, sí, hi ha unes normes per jugar allò, però pràcticament no hi ha excepcions. És a dir, es juga així, et diu com es juga, va marcant uns temps, unes fases i unes accions que tu pots fer... i d'aquí no surts. Vale? Sí que és veritat que hi ha jocs, vale, sobretot més els de jocs d'atzar, que moltes vegades tenen moltes instruccions, que poden arribar a 30, 40 i 50 pàgines d'un manual, i a més, fins i tot a vegades hi ha un llibret a part, en el qual hi ha totes les excepcions, o fins i tot un llibre on puguis anar a veure una norma en concret. Perquè és molt difícil, per exemple, recordar-se'n de tot.
Però això complica molt el jugar, no? Fa una cosa...
Sí.
No ho fa una mica feixuc, això?
Ho fa feixuc per qui s'ha de llegir les instruccions. Perquè al final hi ha gent que se la llegeix i tu vas i li expliques el joc i juguen perfectament bé.
Tu ets el que te les llegeixes.
Sí, a casa segurament, sempre. Alguna vegada no dic que no.
Per tant, vol dir que si avui ve el teu fill i diu jo vull aquest joc, doncs, i tu el tries i dius ja sé com se juga.
Sí, mira, tenim un avantatge perquè el meu fillastre té molt bona memòria. Jo no sé com s'ho fa, però potser hi ha jocs que fa 2 anys que no hi hem jugat. El recuperem. Ah, mira, que tinc ganes de jugar aquell joc, us en recordeu tal i qual? Jo hauria de tornar-me a mirar el manual, que després refresco de seguida, perquè ja saps jugar. Però, en canvi, el Bernat diu, no, si jo ja sé com es juga, tranquils, ja us ho explico jo. Vull dir que amb això encara tenim sort.
Bueno, sí, perquè normalment, repeteixo, les instruccions d'un joc a vegades són feixugues.
Sí, és una cosa, per exemple, que jo sempre ho he pensat, moltes vegades, moltes editorials d'aquestes de jocs de taula sembla que facin les coses per gent que ja juga. I llavors, molts manuals no veig que estiguin fets perquè una persona que comenci a jugar ho pugui entendre fàcilment. O sigui, estan com escatematitzats i fet de tal manera que sembla que només els jugones, com es diu en castellà, puguin entendre allò. I això tira molt enrere. I a mi és una cosa que no m'agrada d'aquest món. És una cosa que no m'agrada d'aquest món, el món de joc de taula. Perquè, imagina't, regales un joc pensant-te que a aquella persona li agradarà un joc en concret i tal. Treu el manual, veu 8 pàgines, comença a llegir i diu, no entenc res. Aquell joc, aparten. I pot ser un joc boníssim.
Per tant, quan adquiriu un joc, diguem així, és un joc nou, vol dir que, a part de les instruccions, vol dir que us passeu una temporada jugant en aquell joc.
Normalment sí.
Perquè és el que està de moda, diguem, en aquell moment, no?
Sí.
Heu triat i dit, oh, això pot ser molt interessant, entrem en aquest joc i queda una mica, doncs, una temporada que es va descobrint.
Sí, a més, un joc, la primera vegada que el jugues, sempre el jugues malament. Sempre. Aquest tipus de jocs, Sempre. Perquè, ja et dic, o sigui, tenen moltes instruccions, tenen uns manuals una mica feixucs i sempre acabes jugant malament. Però, a mesura que vas jugant, vas descobrint que no, això no pot ser, perquè ho estem fent malament. Llavors, sempre tens el manual al costat. Per sort, avui en dia tenim YouTube i hi ha molta gent que explica els jocs pas a pas en vídeo. I això també t'ajuda moltíssim.
És un avantatge.
És un avantatge, sí. Abans això no ho teníem, havia de ser algú que t'ho expliqués, que sapigués molt, que n'ha jugat moltes vegades i que t'ho explica perfectament bé.
Nosaltres farem una primera pausa per escoltar Camel, que és la primera de les cançons grup que has escollit. Thank you. Estem escoltant el grup Camel amb un rock simfònic, que és la primera de les cançons, música que ens ha escollit el nostre estil d'aquest vespre, l'Òscar Vila Galán. Per què has escollit aquesta música?
Bueno, Camel és una de les bandes, bueno, potser la meva banda preferida de tota la vida. És una banda, potser no és molt coneguda, de rock progressiu o rock simfònic, així com Pink Floyd són més coneguts, no? Però és... Tenen un estil propi, Camel. O sigui, a diferència d'altres grups de rock, aquest senyor és per mi, és un guitarrista boníssim, el Latimer, es diu, i és molt, molt simfònic.
És una música tranquil·la.
Sí, molt tranquil·la, sossegadeta. Sempre ho ha sigut, Camel. Molt
tranquil·la. T'agrada escoltar la música gens tranquil·la, en general?
Sí. M'agrada la música tranquil·leta. És que la música també és una cosa que m'ha agradat sempre tota la vida i m'agrada escoltar la música, no? O sigui, escoltar-la i sentir-la. Vull dir...
Per tant, és escoltar música no fent res.
Exacte. Sí que escolto música també fent coses, però quan m'hi poso m'agrada sentir-la. Sentir-la.
Per exemple, com ara aquesta que ara estàvem escoltant, de dir, jo ara m'assec tranquil·lament i, sí, i em deixo transportar per aquesta música.
Exacte, que em transporti, que em pugui pensar. És com un moment de tranquil·litat, d'assossegament, de poder pensar.
Quan trobes aquells moments?
No, doncs la veritat és que molts cops al dia. A veure, jo faig, encara que treballi, faig pauses de tant en tant. I això no treu que pugui escoltar, per exemple, un tema. Un moment donat. I abans, sobretot, molt, molt a les nits, quan marxava el sol. Era com el meu moment de tranquil·litat. Ara ja no ho tinc tant, això, però... Aquests moments, però... Sí, sí.
Que vol dir que mentre treballes amb el teu món informàtic, per tant, vol dir, entenc que amb un ordinador permanentment... Sí. Tens les pauses, vol dir que t'aixeques, no sé, per anar a la nevera?
Sí, no, o faig una pausa de vegades de 10-15 minuts, bueno, perquè la veritat és que estar davant de la pantalla també tot el dia em cansa bastant, cada vegada més, i bueno, també és bo anar fent pauses. I aquests moments a vegades els aprofito o per fer, o sí, això que dius, o vaig a la nevera, o... Simplement descanso. I aquest moment que descanso, també m'agrada tocar la guitarra, agafo la meva guitarra, toco, o m'escolto una musiqueta. I llavors em tranquil·litzo, em poso així, em relaxo, també és un moment de relax. Em relaxo, escolto una música tranquil·la, i això és com que em fa un reset, que començo un altre cop de nou, llavors torno a començar a treballar.
És com un KitKat, no?
Sí, és com un KitKat. Sí, sí, és un com... És un moment de desconnexió que a mi em va perfecte, mentalment, psicològicament també. No sé, cada un deu tenir les seves maneres, les seves formes de desconnectar. La música és una d'elles, per mi.
Quan parlàvem del joc, em quedava una pregunta que te l'haig de fer, perquè si no se'm passarà el temps. A vegades, aquests jocs, a part de ser jocs de taula, has procurat, a veure, fer-los... Fer un joc viu, fer un joc de rol, com si fos un joc de rol, però en la realitat, no? Aplicar-los a la realitat.
Uf, no. Doncs no, no se m'ha passat mai pel cap, no.
Perquè a vegades quan parles també d'anar creant un joc, poder el joc passa per aquí, per fer... Avui ja ara no en sortirà el nom, però hi ha aquests jocs que es tanquen en unes cases de descobrir...
Sí, un escape room d'aquests.
Vull dir... No deixa de ser també un joc, no?
Diferent. Sí, sí, sí. De fet, n'hi ha d'escape rooms que actiu, pots comprar.
Més actiu, diguem, que t'implica sí. Més a tu mateix, no tant sobre un tauler, no?
Sí, alguna vegada sí que ho hem pensat de fer-ho, una espècie d'escape room a casa, però, o sigui, fer-lo nosaltres,
Sí, sí.
Com a família, però A vegades, has de pensar molt, i s'han de fer les coses molt ben fetes i que quedin bé i que ben lligadetes perquè quedi un joc maco. Però saps què passa? Que al final també en venen. Venen escape rooms per jugar a casa.
Yeah.
Que trenques cartes, que fas no sé què, que has de buscar pistes, que fas no sé tal. I al final és una caixeta així de petita, petita. De 10 per 10. I et ho donen tot fet.
Tu dius que ets una persona caòtica.
Sí,
que aquí disciplina és la teva parella.
Sí. Sí, sí, sí.
Què entens per caòtic?
A veure, jo no tinc horaris. Si fos per mi, no hi haurien horaris.
És a dir, que no sabries mai quan dinaries.
Ni quan dinaria, ni quan em dutxaria, ni quan m'aixecaria, ni quan faria una cosa o una altra. És a dir, no, disciplina zero. És a dir, jo m'aixecaria al matí i diria, bueno, si haig d'anar a treballar, ho tinc claríssim que haig d'anar a treballar, és la meva feina, però cap de setmana que no has de fer res, és què faig? Bueno, pues ara vaig a fer no sé què, ara no sé quantos, però de manera totalment aleatòria i sense cap sentit. Vale? Igual estic clau en un clau i el deixo mitges per anar a treure el rentaplats o a menjar-me un entrepà. I clar, és tot molt caòtic. Però no sé, és que és la meva forma de ser, sempre he sigut
però
així.
Però eficient.
Clar, des del meu punt de vista sí, o sigui, jo sóc eficient perquè les coses, clar, quan les començo les acabo, vull dir, a més, sóc molt tossut, vull dir, jo quan començo una cosa l'he d'acabar, no puc deixar-la a mitges. Una altra cosa és que mentre estic fent allò, comenci fent-ne una altra, i això és el que a la meva dona no li agrada gaire, em sembla.
Sí, per tant,
que és allò, hòstia, què dius, però què estàs fent, per què no acabes allò? I quan acabis allò comença una altra cosa.
Per tant, ets una persona que ho deixa tot empantanegat, per entendre'ns.
Sí, bastant empantanegat.
Well,
sí.
Llavors...
Però després ho recullo, Vull dir que tot queda net i polit.
Però perquè hi ha una disciplina o perquè...
No. Per sempre ho he fet així, però...
Per tu mateix.
Sí, per mi mateix. Però vull dir, sempre... Allò és un escampall de coses de mig fer, però acaba el dia i t'asseguro que ho ha acabat tot. I tot està arreglat i tot està guardat.
Però durant el dia hi ha hagut un caos.
Sí, una mica sí.
Llavors, què representa per tu ser una persona més disciplinada?
La veritat és que pensava que potser em costaria una miqueta més d'esforç, però m'ha vingut una mica imposat, diguem-ne, l'ha imposat amb mala llet, però sí una mica allò, home, has de ser una mica més així, la meva mare també ho deia, però bueno, al final em deixava per impossible. Potser ara també amb l'edat m'he donat compte que...
Bueno, i per afavorir una bona convivència.
I tant, suposo que també, clar, sí, sí. Però em pensava que em costaria més i la veritat és que no em costa tant i m'ha simplificat bastant la vida. En certa manera.
Bueno, per tant, a veure, ara que parlem de disciplina, és a dir, tu ara que tens la vivència del que vol dir una vida disciplinada, que no vol dir tampoc acotada d'una forma rígida, tampoc, no? Vaja, imagino que no d'anar per aquí.
No.
Llavors, a veure, tu hauràs vist les propietats, els aspectes positius d'aquesta disciplina, o no?
Sí, en certa manera, sí. Vull dir, tot i que interiorment és una lluita, Vull dir, perquè jo no ho faria d'aquella manera.
Perquè d'un té la tendència, no?
Sí.
Però esclar, tu em parlaves fins i tot que, a veure, el dia el tenies molt acotat, que inclús a la setmana teníeu la vida molt organitzada, teníeu, és a dir, un dia això, un dia un altre, un dia per sortir, un altre dia sí. Per estar més... Doncs això, bueno, això de tenir les seves coses positives, diria jo, no?
Sí, clar, té les seves coses positives perquè al final en tot moment saps el que has de fer i com ho has de fer. Vull dir, no és com abans, que millor si no hagués estat organitzat d'aquesta manera, em preguntaries demà què faràs? No ho sé, tinc ni idea, tu. Vull dir, ja ho veurem. També era molt feliç jo així, perquè per mi la meva felicitat es basava precisament en això, en ser una mica anarquista en aquest aspecte, yeah. De dir, bueno, pues demà és igual, jo què sé, pues igual quedo amb aquest, o faig no sé què, faig lo... no ho sé, ja ho veurem. Al tenir-ho tan així més acotat, també m'he donat compte que m'ha donat més temps, perquè d'altra manera perdia molt de temps. I això ho he notat moltíssim.
Però aquestes possibilitats que parles de parlar amb aquell o sortir amb aquell altre també hi són.
Sí, també hi són, també hi són. Però vull dir, ara al tenir les coses com més estructurades, diguem-ne, em dona més temps per fer altres coses que potser abans no tenia temps perquè anava a la tuntun. I perdia temps amb tonteries, que feia coses que millor no tenien cap sentit, o estava allí perdent el temps, bàsicament. Però, bueno, també m'agradava fer-ho. O sigui, no ho sé.
Ens toca escoltar el grup Yes, fent una segona pausa. Bé, estem escoltant el grup Yes, que és la segona de les músiques escollides pel nostre estil d'aquest vespre, l'Òscar Vilagalan. Una música diferent de la primera.
Sí, però no ha deixat de ser el mateix estil. És rock progressiu igual.
Però també per estar tranquil, aquesta?
No, aquesta no. Aquesta és una miqueta ja més mogudeta. Però aquesta potser... També, per estar tranquil, però no. Aquesta més per escoltar...
per una injecció d'adrenalina, de
bueno,
moviment.
Sí, una miqueta més, potser sí. Sí.
Com has arribat a descobrir, per exemple, aquests grups que n'estem parlant?
De fet, el que em va introduir, suposo que com a molta gent, aquest estil de música va ser una banda que és superconeguda, que era en Pink Floyd, o Supertramp. I a partir d'aquí pues, anar buscant, perquè en aquella època hi havia moltes bandes que feien aquest estil de música. Bueno, hi havia uns genis que eren Pink Floyd, diguem-ne, però també hi havia molts altres que feien molt bona música i que al final m'han agradat més que Pink Floyd, en molts casos. No sé, una mica és això.
Vas néixer a Barcelona l'any 1970, al barri de les Corts. Bueno, vas viure al barri de les Corts durant força temps. Però sempre has tingut una vinculació amb castellà.
Tota la vida.
Ens ho expliques?
Sí, bueno, de fet, la família és d'aquí. El meu avi havia estat sabater castellà. Al carrer de la Mina tenia la sabateria, el número 6. Bueno, més que sabater, arreglava sabates. No és que em vengués, i les arreglava. També va ser jutge de pau castellà. I... no sé, era molt conegut, el meu avi era molt conegut i castellà sempre m'han parlat molt bé d'ell i la meva mare sempre tot i visquent a Barcelona ella sempre volia venir a castellà, sempre veníem a castellà, caps de setmana a castellà, estius a castellà i sempre m'ha agradat molt, la veritat, castellà sempre l'he trobat molt tranquil, la gent també m'agrada.
I et decideixes a venir a viure el 2014?
Sí, aproximadament. Sí,
què ho motiva, el fet de dir, vaig a viure a Castellà?
Doncs mira, vaig conèixer la meva dona. Ella vivia a Castellà, i què hi feia jo?
Venir a viure a Castellà.
Venir a viure a Castellà.
Però, a part d'això, devies trobar algunes coses de castellà que dius, val la pena fer aquest canvi, no?
Bueno, no, suposo que també és la vinculació que he tingut amb castellà, amb el poble, per part de la família, de la mare. Vull dir que ja no era una cosa que em vingués de nou.
Era novedós.
No era novedós, és a dir, millor si m'haguessis, jo què sé, haig d'anar a viure, per dir alguna cosa, a Manresa, hosti, millor potser m'ho hagués pensat, perquè no ho conec, Manresa, no sé com s'hi viu, com és la gent, si t'accepten, no, si hi ha llocs que són més tancats. Clar, castellà ja ho coneixia. O sigui, era, per mi, no era un canvi, bàsicament. O sigui, no era com anar a viure en una ciutat nova, que has d'aprendre-ho tot de nou, on són les coses que has de fer, com es fan, no sé.
De totes maneres, el món de les Corts i el món de castellà són...
Són dos mons diferents, sí. No, però no pensis, perquè al final les Corts no deixava de ser un poble, eh? És a dir, és veritat que és un barri que pertany a una gran ciutat, però no deixa de ser un poble. Al final, nosaltres no bellugàvem gaire del barri. Jo tenia molts amics al barri i, bueno, i la part antiga, el casc antic de les Corts és un poble. Sí. Vull dir, no, i es coneix molta gent, es coneixen pel carrer, passar pel carrer i saludar amb el personal. Vull dir, al final no canviava molt. Sí que és veritat que forma part d'una gran ciutat, però jo crec que a Barcelona això passa molt, eh? Segons els barris, es fa molta vida de barri.
Sí, sí, cert.
Es fa molta vida de barri.
Encara es conserva Gràcia, Sant Andreu, sí. Sarrià, Les Corts, Sants.
Sí, sobretot Sants, en molts barris que són molt barris.
Poble Sec.
Sí que és veritat que hi ha altres barris que no són tan... Tant barri no es fa tanta vida d'això, però per sort a Les Corts sí es feia. Sí, es feia.
Entre les coses diu que t'agradaria haver estat és cuiner.
Cuiner, sí senyor. M'he donat compte tard. O sigui, no és que fos una cosa que jo de petit volgués ser cuiner perquè m'agradés la cuina, això. O sigui, m'he adonat compte de que m'agrada cuinar. No és que sigui un gran cuiner, ni faig moltes coses, ni moltes virgueries, però... crec que se'n dona bastant bé. No ho sé, això ho hauria de dir la gent que ha provat els meus menjars, però... I m'entreté molt i m'agrada. M'hi passo estona.
Per tant,
vull dir, no m'agòbia.
Per calcular això que deies fa un moment, és a dir, quan feu una trobada d'amics, diuen, a veure, qui ens prepararà una mica l'àpat? L'Òscar.
No crec que vagi així, però... No. No, o sigui, aquí tothom...
T'ha de dir una paella, però poder una paella, no sé, poder també en fas.
No em surt gaire bé, però bueno, també si cal. Vull dir, faig plats com més... que em venen a mi més de gust, diguem-ne. M'agrada molt cuinar, per exemple, no sé, carns ben fetes, ben gruixudes, al punt, que estiguin ben, com en diuen els francesos, crostillant, no?, per fora, i ben tendres per dintre... mantegueta, amb parmentiers, per exemple. O sigui, coses elaboradetes.
La teva manera, un sibarita?
Jo diria que sí. Sí, perquè m'agrada el bon menjar i m'agrada el bon beure. Però aquí no? Aquí no li agrada.
El bon menjar és bàsicament carn o també inclou el peix?
També inclou el peix. També inclou el peix, sempre que estigui bo i ben fet. Peix, qualsevol cosa. Jo m'ho menjo tot. Hi ha poques coses que m'agradin.
Per tant, un bon vivant.
Sí.
I a casa teva qui cuina?
Tots, tant la dona com jo, cuinem. A veure, els dies de cada dia, bàsicament jo, perquè ella arriba més tard i bueno, el nano arriba més d'hora, fem el dinar, mengem junts. Però, bueno, són coses molt senzilles i,
bueno, però els dies
i de batalla, eh?
El dia a dia no et deus entretenir gaire.
No m'entretinc.
Això, a més, ja és cosa de cap de setmana, sí. Quan segona residència sí. Està una mica tranquil i no, avui toca fer sí, el taco de carn.
I, sí, no, i m'agrada provar coses, també, de fer. Per exemple, no sé, a vegades he anat a un restaurant i dic, hosti, això m'ha agradat molt, he anat a un restaurant tailandès. Llavors busco la recepta d'allò, a veure com es fa, quines espècies han fet servir, com es fa, no sé què, i llavors ho intento i faig a casa, a veure què tal em surt. Un menjar hindú, un menjar mexicà...
I qui s'ho menja?
Normalment tots. De moment no m'ho he fet mai.
Perquè m'has dit que ho intentaves. No, això és molt perillós, la paraula intentar, eh?
Sí. No, no, ho intento. No, a veure, hi ha vegades que et surten les coses malament.
Ja, ja, per això.
Però no, no passa res. Jo t'ho dic, soc molt tossut, jo hi torno. Vull dir que no ha sortit bé, ja tornarem un altre dia, passa res.
Perquè el teu món de la informàtica, que, o sigui, quin és l'àmbit d'aquesta informàtica? És molt... Un pot dedicar-se a informàtica de moltes maneres, no?
Sí. Jo he estat molts anys... bueno, aquests últims 16 anys he estat dedicat única i exclusivament a grans infraestructures de correu electrònic. Només dedicat a això. Al correu electrònic i a la seguretat perimetral. Sí, seguretat... bueno, seguretat perimetral pel correu electrònic. Diguem-ne. Vale? Antivirus, antispams... etc. Controlar el tràfic de correu, per exemple, el que se'n diuen els DLPs, no? De fuga de dades, perquè treballem per empreses que ens demanen, pues això, que controlem els correus que surten de l'empresa per si hi ha fugues de dades, perquè a vegades són empreses que millor tenen pues, coses que no es poden, o informació que molt confidencial que no es pot anar...
Sí, no per lliure, diguem-ne.
Exacte. Això s'ha de controlar una miqueta i, bueno, després hi ha tota una sèrie de...
Però això és un món complicadíssim, no? Vaja, jo des de la meva... des del meu coneixement de la informàtica...
Bueno, clar, tot és complicat si no ho coneixes. No? Jo, al final, al principi, quan em vaig dedicar... vaig començar-me a dedicar això única i exclusivament... Sí que em semblava una mica complicat. Vaig tenir gent que em va introduir i em va ensenyar molt. I amb el temps vas aprenent. I al final no et sembla tan complicat. O sigui, per mi va arribar a ser avorrit, perquè era rutinari. Sempre el mateix. Al final tens uns sistemes que quasi funcionen sols. Ara, des de fa poc, he canviat i m'estic dedicant a l'automatització de processos. També enfocat a el que és la part de correu electrònic i seguretat, eh? Però a l'automatització de coses. O sigui, processos que es facin automàticament i no necessitin una persona que faci allò manualment. Que aquella persona es pugui dedicar a fer una altra cosa dintre l'empresa. Vull dir que és treure-li feina. En certa manera.
I això des de casa?
Sí. Sí, des de casa.
Per tant...
Per sort, l'empresa que treballo ja la filosofia que té, és una empresa que és nord-americana i hi ha la filosofia ja de fa molts anys d'aquesta del treball a casa o del teletreball, ja la portaven incorporada a ells. És a dir, jo quan vaig venir a viure a Castellà, el primer que vaig fer va ser demanar-li al meu cap a veure si em podien fer homeworker. Ells en diuen homeworker, ara se'n diu teletreball, però bueno, a l'empresa es deia així i no em va posar cap problema, em va dir tranquil, al final és igual perquè tu no estàs a casa del client ni vas a casa del client i la feina tant és que la facis a l'oficina com la facis a casa. A més a mi em fas un favor perquè el teu lloc de treball a mi em costa uns diners. O sigui, el departament, el nostre departament, jo hi haig de pagar-li a no sé qui X diners per mantenir-te aquí. I si em treus una taula, de conya, tu.
Escoltem la tercera de les músiques, el Pendragon.
Som-hi.
Thank you.
el temps ens apressa una mica per anar aturant les coses, no? Aquesta música, un motiu, el Pendragon?
Va, Pendragon els vaig veure per casualitat fa molts anys a Barcelona. N'havia sentit parlar, no havia escoltat mai res d'ells. M'havien dit que era una banda també de rock progressiu molt bona, i vaig dir, per què no, anem-hi. Me'n vaig a un concert a la sala Bikini, fa molts anys. Jo no sé ni si existeix ja, Bikini, imagina't. I em van encantar.
Ets un home d'anar a concerts?
Ara ja no tant, però quan era jove sí, moltíssims. Sales petites, sobretot a Barcelona, a la Boat. Escoltar blues, jazz. Bé, el que més m'agrada.
Avui juga al Barça. Ets futbolero?
No.
Però ni voler-ne saber si guanya, si perd.
No, tant més, la veritat. Vull dir, no, el futbol no és una cosa que no m'atrau. Trobo un despropòsit per mi, eh? Vull dir...
Avui has vingut plovent aquí a Boig i Barrals.
Està
això
bé.
De la pluja. L'esperaves, aquesta pluja?
Sí.
Més aviat tinc còrdia.
No em molesta. La veritat és que m'agrada també. Els dies, o sigui, m'agraden molt els dies assolellats, sobretot. Però els dies de pluja també.
Tant.
No. Jo, si estigués una setmana plovent, estaria content també. M'agrada. I fa tormenta més encara. Llams i trons.
Ja tens el certificat Covid?
I tant.
Sí, se suposa que ets vacunat, perquè això vindrà, no?
Sí.
Avui han dit que haurem d'anar... Allà on vulguem anar, poder haurem d'anar presentant...
Doncs ara tu, jo ja el tinc. Aquí el mòbil em sembla que... et surt. I si no, el pots imprimir.
I ja tenim pressupostos, la Generalitat?
Ui, ara, ara. Ara, no sé en què ens afectarà, si ens hi anem bé o no.
Si és igual, qui els faci, com els faci, amb qui els facin...
Sí, al final ja sabem on van a parar els quartos.
Com van a parar?
A la butxaca dels poderosos. Segons el meu parer.
Escolta, tenim poc temps per fer preguntes breus, però no em voldria quedar amb una pregunta. Si haguessis d'escriure una carta, qui l'escriuries?
Si hagués d'escriure una carta, segurament l'escriuria a ma mare. M'agradaria explicar-li moltes coses que no vaig poder-li dir.
Si haguessis de dir un plat de cuina o triar?
Si hagués de triar un plat de cuina, triaria... no ho sé. Hi ha tantes coses que m'agraden, però... no sabré de dir-t'ho.
Un viatge, si l'haguessis de fer?
Ara mateix, al Japó.
Si haguessis... per exemple, de ser recordat d'alguna manera, com t'agradaria ser recordat?
Pues m'agradaria ser recordat com algú que va fer alguna cosa pels demés. Vull dir, bona persona.
Si haguéssim de parlar de la mort?
Al final, la mort, per mi, potser és un impàs cap a vés a saber què.
I de l'amor?
De l'amor... mira, de les persones que més he estimat a la meva vida, a part de la meva dona ara mateix, potser va ser els meus pares. I l'àvia, sobretot.
Alguna paraula sobre la felicitat?
No, felicitat.
El voluntariat?
El voluntariat n'he fet, però em cansa a vegades, perquè m'he donat compte, bueno, depèn del voluntariat que hagis fet, però m'he donat compte de que a vegades no serveix per res.
Fins aquí, doncs, l'estil de l'Òscar Vila Galant. Bona nit, moltes gràcies i fins dimarts vinent.